un dilluns més els tornem a tenir amb nosaltres. Són els joves del Núvol, la Irene i el Guillem. El Guillem i la Irene, que venen amb un nou fenomen, una nova fenomen, i també propostes i tendències. Molt bon dia, com esteu?
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom, molt bé.
Bé?
Sí.
Sí? Com ha anat el carnaval?
Bé, a mi, bueno, jo vaig veure les gitanes, que m'agraden molt.
Sí?
Sí.
Força bé. Jo, la veritat és que no he fet res especial, tampoc he de mentir, però mira, he aprofitat aquí uns dies i ja està.
Molt bé. Així m'agrada. Comencem pel resum, aquests 5 cèntims que fem habitualment. Qui ho fa?
Doncs jo mateixa. Avui us portarem una entrevista a un fenomen d'esports, d'actualitat esportiva de Sant Cugat. Després, com sempre, les tendències de la xarxa, que hi ha hagut bastanta polèmica, i hashtags divertits, i després també les recomanacions amb llibres, sèries i pel·lícules que fem cada programa per vosaltres.
Molt bé, doncs comencem.
Doncs comencem amb el fenomen d'aquesta setmana, que avui, per mala sort, és gravat, perquè l'entrevistada no podia venir en directe, i us hem portat a un fenomen molt especial. És l'atleta del Club Muntanyenc Sant Cugat, Jael Bestu Ferrera, i ella és aquí com a subcampiona d'Espanya en categoria absoluta en 200 metres llisos, títol aconseguit el diumenge 19 de febrer al Campionat de Salamanca, amb només 16 anys. És a dir, que amb 16 anys està competint en categoria absoluta. A més, durant el campionat va batre el rècord d'Espanya en categoria juvenil i júnior, els dos, en 200 metres llisos, en 24 segons i una dècima.
Molt bé, déu-n'hi-do, no?
Exacte.
Això sí que és un fenomen, però de debò, eh?
Els ulls estan posats en ella per veure les pròximes Olimpiades o les següents, potser. Diguéssim que és una de les promeses de l'atletisme català.
I tant, i una realitat, ara com ara. Doncs anem a escoltar aquesta entrevista que, com explicaves, vam haver d'enregistrar perquè per incompatibilitat horària no ens podia acompanyar en directe. Anem a conèixer la Jael Bestu.
Doncs comencem l'entrevista amb Jael Bestu, una atleta del Club Muntanyenc Sant Cugat. Què tal? Benvinguda.
Molt bé, gràcies.
Bé, doncs, en primer lloc, a quina edat vas començar a fer atletisme?
Vaig començar quan tenia 5-6 anys, no?, a l'escola, fent crossos i aquestes coses, perquè la meva germana també feia atletisme i, bueno, estava el conegut Osvaldo, que ens animava a tots, no? I llavors, pues, vaig començar ja a participar.
I què vas sentir en ser subcampiona d'una categoria absoluta sent tan jove?
Doncs, aviam, no m'ho esperava per res, perquè aquest no era el meu campionat, no?, perquè era absolut, i jo anava a participar, a agafar experiències, i, bueno, va ser una sorpresa, no? I, bueno, no m'ho esperava, però està bé.
I quina va ser la relació amb les altres atletes més grans durant el campionat? Ja les coneixies?
Sí, les coneixien algunes, perquè fem concentracions i tal, i he anat a alguna concentració absoluta i així, però, bueno, no em portava amb elles, saps? No tenim contacte. Però, bueno, quan competim, ja, o sigui, ens relacionem i tal, ens coneixem, i hi ha bon rotllo.
Fa pocs dies també vas quedar campiona al Campionat Català Juvenil en 200 metres llisos. Quin és el desgast de tantes competicions seguides en poc temps?
Bueno, aviam, és que al principi fem la pretemporada, que no competim i això, estem entrenant. Llavors ara és com el període de competicions, no? I clar, acabes cansat, però realment no entrenes allà a tope, perquè el treball ja l'has fet prèviament, sinó que competeixes i tal, i has de canviar la mentalitat, perquè és això, no? I sí que acabes més cansat, però hi ha moltes més emocions, i és com el premi de tot el que has estat treballant.
I potser concentrar les competicions en un període tan reduït no fa que sigui com un pic d'estrès en la temporada?
Sí, pot ser. És que són dues coses molt diferents, no? Perquè al principi és tot més relaxat, però els entrenos són molt més durs, no? I també has de preparar la teva ment i tot això, i després ve tot allà, tot, sí, ve tot concentrat, i òbviament sí, però bueno, està bé així, està bé.
I d'altra banda, des de fa temps que has estat batent rècords, bueno, crec que no és novetat que deixar de batir un rècord, ja sigui a nivell català, estatal o personal, un propi rècord que ja has fet tu abans. Què penses quan acabes de córrer i t'apareix algú i et diu que acabes de batre un rècord?
Bueno, a mi m'encanta, no? Perquè normalment tenim el marcador allà i acabem de córrer i tu el primer que fas quan creues la meta és girar els ulls per veure el marcador. I clar, bueno, quan faig rècord és com ué, perquè és com que m'he superat a mi mateixa, no? Ja no tant pel rècord, sinó que m'he superat a mi. I a veure, el rècord és molt important, no? Però jo crec que el principal és que t'has superat a tu mateix, això és el més important.
Però, i d'altra banda, per exemple, aquest nivell d'exigència personal, si no aconsegueixes les expectatives, també et frustres, diguéssim, per l'altre costat?
No, jo crec que sóc molt... O sigui, quan no aconsegueixo el que m'he proposat, doncs dic, bueno, potser he aconseguit altres coses, no? Això no em pot anar sempre superbé i també d'aprendre que les coses no vagin bé o no vagin com s'ha esperat. Però jo crec que normalment quan em marco... O sigui, no em marco coses en plan avui, he de fer això, saps? Jo ho faig el millor que puc i aquest és el meu objectiu. I si no pot sortir un dia, doncs sortirà un altre.
I quin rol té l'esport en la teva vida actualment? Quina part dediques als teus estudis en contrapès?
Aviam, aquest any a l'estar al CAR, l'esport té una importància molt gran a la meva vida, ja que estic allà, saps? O sigui, estudio, entreno i passo el dia allà, no? Amb altres esportistes i això, llavors té un paper molt important, però els estudis també tenen un paper molt important.
I tens una beca, com has dit, al CAR Sant Cugat per estudiar allà el batxillerat. Quins són els avantatges i desavantatges d'estudiar en un pla d'estudis combinats amb l'esport?
Aviam, els avantatges són que t'estalvies molt de temps en anar amb un llevall, no? Perquè ho tens tot allà. I també que t'ajuden molt els professors, no a nivell d'estudi, sinó si has de fer un examen, si no tens temps d'anar a classe, tot això són més flexibles. I el desavantatge seria que potser no tenim el mateix nivell que altres escoles on estudien molt més i estan allà insistint més, no? Potser són més lights, però jo crec que igualment sortim bastant preparats.
És que aquest és un punt de polèmica, entre cometes, perquè bastants esportistes, a vegades, ja siguin al CAR o en la Blume, han tingut por a l'hora de presentar-se a la selectivitat, si han de fer carreres amb notes altes, perquè potser no tenen el nivell assolit. Però després, com tu dius, pot ser que es demostri que no, no?
Aviam, jo crec que també depèn de tu, no? Jo, per exemple, vull estudiar Medicina i jo estic estudiant al CAR i trec bones notes i la gent em diu, és que clar, no és el mateix treure bones notes al CAR que treure bones notes en una altra escola. Però realment jo, si estudio i em poso jo, doncs sí que es pot aconseguir. És que també depèn, tampoc tens tant temps com les altres persones, però també tens una altra mentalitat i potser t'organitzes millor.
Moltes persones dedicades a l'esport han dit que la vida d'un esportista té una gran despesa social, degut al poc temps, que es deixa per la família i els amics. Quina és la teva experiència al respecte?
Aviam, jo no surto molt, no faig... No, o sigui, sí que tinc vida social, no? Però no... És això, em relaciono doncs, amb la gent amb les atletes, amb la meva família, amb els meus amics més íntims, però és això, no surto ni cada cap de setmana i potser no vaig a festes, no... No és el mateix, òbviament, no tens tant temps, saps? I tens un compromís. Però, bueno, depèn de com ho miris, també depèn de la temporada. Enmig de la temporada no puc fer gaire cosa. En canvi, a l'estiu i tot això tenim les mateixes avantatges que tothom.
I tens algun referent a nivell esportiu?
Sí, aviam, tinc molts, no? Perquè, no sé, tinc molts ídols. Però una que entrena amb mi, l'Estela García, és olímpica. I, bueno, doncs em motiva molt perquè no és allò que el veus per la tele i tot això, no? Sinó que entrena amb mi i m'ensenya coses i tal. I, bueno, no sé...
I al nivell de l'entrenador, creus que l'entrenador també exerceix com aquest rol de model o referent o és simplement un acompanyant i ets tu qui et va marcant el camí?
Aviam, crec que l'entrenador no és un referent. Crec que és, sí, que és això, el que et va marcant el camí, tot això, i t'ensenya coses, però no és un referent perquè no segueixes els seus, el que ha fet ell, sinó el que ella et diu que has de fer, però té un paper molt important. És com que ella avança amb tu.
I el teu somni és ser olímpica?
Home, doncs sí. O sigui, no és el meu somni, no? Com he dit abans, no em marco molts objectius així en plan, haig d'arribar a això, sinó el meu somni és anar a superar-me i m'encantaria anar a unes olimpiades. Sí, m'agradaria, però no és el meu somni allà, que ho tinc allà i ho vull aconseguir.
I creus que hi hagi alguna possibilitat de... Potser Tòquio et pilla molt poc temps d'entreno, o potser sí, no sé, però de cara als pròxims, ja, als pròxims jocs?
Aviam, jo crec que tot és possible i que si t'esforces ho aconsegueixes, i si no pot ser aquest, l'altre pot ser, però jo crec que impossible no és.
I quin és el rol de la teva família a nivell de l'esport? Perquè, per exemple, jo sé que la teva mare fa esport, practicava atletisme, sí, almenys, i la teva germana també. S'impliquen molt, sí, o simplement, sí, t'animen?
S'impliquen molt, m'acompanyen a tots els llocs i elles també pateixen, també coneixen tot, no? És com que elles viatgen amb mi sempre i senten el que jo sento, perquè també senten els nervis, no? I estan allà també, sí.
Però fan un paper de pares entrenadors, com passa potser en altres esports, que et critiquen si fas malament o no?
No. Bueno, la meva mare té molta experiència perquè sempre està allà mirant, no? I, aviam, algun cop m'ha corregit alguna cosa, però no fa el paper d'entrenadora.
I com et sents quan corres? Per què recomanaries practicar atletisme?
Aviam, atletisme i qualsevol altre esport jo crec que t'ajuda a millorar els teus valors, com per exemple t'ajuda a augmentar la teva autoestima, a confiar en tu, i aquestes coses jo crec que és important, no? I coneixes a un mateix, no? I saber que pots aconseguir allò, ser insistent, i jo crec que és molt important.
De cara al futur, has pensat dedicar-te al món de l'esport, ja sigui com a atleta d'èlit, entrenadora o sortida professional? Suposo que no, perquè has dit que vols fer medicina.
Vull fer medicina, però tampoc vull deixar de córrer, no? Jo vull seguir sent professional tot el que es pugui, no? Hi ha un punt que sempre s'acaba i per això és important tindre els estudis, per això he dit que m'agradaria començar medicina, però això m'ho prendré més amb calma. Però sí, i entrenadora també, perquè... O sigui, ja que he sigut atleta i tot això, jo crec que puc aportar moltes bones coses i que és una oportunitat.
I què és el que els records o els valors o les coses que has après més important dels diferents entrenadors que has tingut?
Tots et demanen constància, no? He pres la constància i amb aquest entrenador que tinc ara és molt com que et deixa... O sigui, et transmet que la ment és el més important, no? I també et deixa molt com que tu decideixis i tu siguis responsable de tu mateix, perquè en veritat és el que ets, no? És responsable de tu, tu has de saber si ho pots fer o no. Ell no em ve i em diu, sí que ho pots fer. Ell em diu, tu saps si ho pots fer o no ho pots fer. I no sé, això és una cosa que sempre em repeteix, no?
I què creus que és el millor que t'aporta l'esport perquè fa... a nivell de, com això t'ho has dit, d'autoestima, de creixement personal, t'ha ajudat en algun aspecte de la teva vida, en general?
Sí, això, a l'autoconfiança, no? Jo sempre he sigut una persona molt tímida, així, quan era petita no tenia molta confiança en mi mateixa, no? Però a poc a poc, no sé, et vas sentir més fort i sí, no sé, sí.
Ara et farem una pregunta estrella per acabar l'entrevista, que és la que sempre fem a tots els convidats, perquè també ens agrada tenir un barem, de veure si es lliga sent atleta o no.
Doncs sí que es lliga sent atleta. Hi ha gent que... No, hi ha molta gent que, clar, es fixa en tu perquè estàs... perquè ets bo i tot això, saps? Que si potser no sigués la primera d'Espanya, ningú es fixaria en mi, saps? I això passa amb tots els atletes, eh? Jo crec que sí, però que tampoc té res a veure. Pots lligar sense ser atleta o sent atleta.
Bueno, doncs, Jael, et donem les gràcies per haver vingut aquí al Núvol i per haver-nos explicat la teva experiència a l'hora de ser atleta i, sobretot, doncs, molta sort en els pròxims campionats i per la resta de temporada.
Moltes gràcies, ha sigut un plaer.
Després d'aquesta fantàstica entrevista, el Núvol us porta el que ha estat el més comentat a les xarxes socials. Problemes diplomàtics, la manifestació pels refugiats i molt més. Comencem amb el més sonat a internet.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Y amontonado en tu arena.
Com molts ja sabíeu, el darrer 18 de febrer es va dur a terme la manifestació a favor de l'acollida dels refugiats a Barcelona organitzada per la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra. Les xarxes van jugar un paper essencial en aquesta concentració perquè van ser utilitzades per difondre informació i convocar la població, però també per compartir l'experiència a posteriori.
Van ser moltes les persones que van penjar fotografies a les xarxes per demostrar la força del moviment. A més, van servir com a altaveu de nombroses reivindicacions a favor dels refugiats. Així doncs, el hashtag Volem Acollir va ser tendència en totes les plataformes gràcies als mitjans de comunicació. A les ONG hi ha diverses persones conegudes com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o el famós periodista Jordi Évole.
I seguim amb l'actualitat perquè Donald Trump és el fidel aliat de les xarxes socials. En els darrers dies, el president americà va pronunciar en un discurs on s'inventava, literalment, com potser ja sabeu, que a Suècia havia tingut lloc un atemptat a causa de l'elevat nombre d'immigrants. El discurs s'ha fet viral, ja que aquest atemptat mai ha existit. No és la primera vegada que Trump i el seu gabinet de comunicació s'inventen un atemptat fictici per defensar les noves mesures polítiques.
Com sabeu, les xarxes no perdonen a ningú. Hi han estat molts els que han començat a crear memes sobre aquests fets. El ministre d'Exterior suec va engegar a Twitter preguntant què s'havia fumat Trump. L'anècdota, però, va créixer fins a popularitzar el hashtag Last Night in Sweden, on tothom van afegint les seves bromes, com per exemple que els suposats terroristes armats eren persones intentant muntar mobles d'IKEA.
Pels qui no el conegueu, David Goffin és un dels tenistes més prometedors en el circuit internacional. Precisament avui s'estrena en el top 10 del rànquing ATP, però us parlarem d'ell perquè després d'un partit que va jugar aquesta setmana passada va fer una patacada que s'ha tornat molt viral.
El tenista belga va perdre la final del torneig de Rotterdam contra el francès Songa i al finalitzar el partit va cometre un divertit error que el podria haver posat en un bon embolic amb la seva parella, Stefanie Tuchito, amb qui porta gairebé 5 anys.
En el seu discurs postpartit va voler donar les gràcies a l'organització, als patrocinadors, al seu equip tècnic i a les seves nòvies. Òbviament, va ser un lapsus. A la meva nòvia, ho sento, en singular, va afegir el jugador per acabar el discurs que va generar riallades entre tot el públic.
Seguim amb un altre esportista, en aquest cas el famós base dels Cleveland Cavaliers de la NBA, Kyrie Irving, un dels millors jugadors de bàsquet del món, que va explicar l'altre dia davant la premsa la seva increïble teoria sobre la forma del nostre planeta. El nord-americà va dir: "Ens estan enganyant, ens han dit que la Terra és rodona, però si un pensa en la forma en què viatgem, de veritat creieu que la Terra gira al voltant del Sol?"
Es desconeix si el jugador ho deia en broma o realment ho creia, però la realitat és que s'ha tornat en un trending topic a les xarxes socials. Mentre que el seu company d'equip, LeBron James, s'ha burlat d'ell davant la premsa, l'estrella dels Golden State Warriors, Draymond Green, ha donat suport a Irving en les seves declaracions. Atenció a les seves paraules, ha dit: "Qui diu que les imatges que veiem són reals? Jo puc fer una foto panoràmica amb l'iPhone i fer que sembli esfèrica, així que, no ho sé, tot plegat és de bojos."
Els Núvols hem tornat, com sempre, aquesta setmana per recomanar-vos la nostra selecció d'oci pels joves de Sant Cugat. Us portem sèries, llibres, bona música i molt més. Comencem amb el llibre.
Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls.
El llibre que us recomanem aquesta setmana és La propera vegada, de Marc Levy. El conegut autor francès va publicar aquesta curta novel·la per narrar la història entre dos personatges molt misteriosos, en Jonathan Garner i la Clara. En Jonathan és un expert en pintura de Boston que, per la recerca d'un curiós quadre, és convidat a anar a una galeria d'art d'Anglaterra per preparar una important venda. Allà es troba amb la propietària de la galeria, que és la Clara. Els dos, però, tenen la sensació de que ja es coneixen d'abans. Però de què? A Londres, fa més d'un segle? Quin secret relaciona la Clara i el Jonathan després de 300 anys?
Aquesta misteriosa novel·la és molt curta, consta d'unes 200-250 pàgines. El preu ronda els 20 euros, però us recomanem que intenteu trobar-lo en alguna botiga de segona mà, ja que és un llibre publicat fa 13 anys. Ja sabeu, sens dubte, una excel·lent lectura de misteri i ficció que us farà passar una bona estona.
And if we should die tonight, we should all die together.
Seguim amb la sèrie de la setmana. La sèrie que us recomanem avui és una sèrie de catastròfiques desditxes. Aquesta adaptació és una versió en sèrie de la clàssica pel·lícula Catastròfiques desditxes, on apareixen actors com Meryl Streep o Jim Carrey. Netflix, en canvi, ha decidit apostar per refer la història com a actors amb Neil Patrick Harris, que segur que tots el coneixeu perquè és el conegut Barney Stinson en el món de la televisió.
En aquesta nova sèrie, doncs, es replanteja la clàssica història dels orfes Baudelaire, però afegint una ambientació actual, donant més protagonisme al narrador i profunditzant en les aventures dels pares dels nens. Els capítols tenen uns 40 o 50 minuts de durada i només s'ha estrenat de moment la primera temporada. Si voleu veure aquesta nova adaptació de Catastròfiques desditxes, està disponible a Netflix i altres portals web.
La proposta audiovisual que us portem avui és El Protegido, un film de l'any 2000 dirigit per M. Night Shyamalan i protagonitzat per Bruce Willis i Samuel L. Jackson amb una durada d'uns 110 minuts. Us en farem una breu sinopsi. Prop de Filadèlfia es produeix un brutal impacte d'un tren. El primer vagó queda partit en dos i les parts surten volant en direccions completament oposades. El segon vagó resulta aixafat i arrossegat durant més d'un quilòmetre. 118 persones i 7 tripulants viatjaven en el tren de passatgers i només s'ha trobat un únic supervivent.
Es tracta d'en David Dunn, interpretat per Bruce Willis, un guàrdia de seguretat que inexplicablement ha quedat totalment il·lès. Dies després es troba amb el misteriós Elijah Price, encarnat per Samuel L. Jackson, un amant dels còmics que pateix una estranya malaltia òssia que el converteix en una persona molt fràgil i dèbil. Aquest li exposa una estranya teoria que justifica el fet de que en David hagi resultat il·lès de l'accident. Des d'aquest moment, la seva vida i la de la seva família canviaran per sempre.
I ja per acabar, com sempre, us recomanem una cançó. El que esteu escoltant es diu Blood, i és del grup The Middle East.
La cançó es va donar a conèixer gràcies a la pel·lícula de l'any 2011, Crazy Stupid Love. Disfruteu-la!
Next to a fairy portrait drawn when you were four, and beside a jar of 2 cent coins, they are no good no more. She lay aside. Father, weary soul, you tried.
back to the hermit made on the mountain side. We had a really terrible thing that's paid this far to watch the lonely ring. The lonely ring. Sit on your porch.
Molt bé, doncs fins aquí el núvol d'avui. Moltíssimes gràcies, Irene, Guillem. Guillem, Irene, ens tornem a retrobar d'aquí un parell de setmanetes, no?
Exacte.
Doncs que vagi molt bé, nois. Gràcies i bon dia.
Bon a vosaltres, dia. Igualment. Adeu.
Grandma passed away.